Revolució Conscient, cada diumenge d'11 a 12 de la nit.
Bona nit a tothom. Comença el 22è capítol de Revolució Conscient. Què és la creativitat? Com la podem fomentar i facilitar? El sistema la reprimeix? Ara en parlarem. Som-hi! Bona nit altra vegada. Som Revolució Conscient, som l'Àngel Gutiérrez. Bona nit, Àngel.
Hola, bona nit, Carles.
Què tal, com vas?
Molt bé. Aquí un altre cop a fer aquest magnífic programa.
Això, magnífic programa, eh? Bé, i Carles Gallego, un servidor. Doncs estem aquí el dijous de 10 a 11 de la nit, nou horari. I bé, avui parlarem de la creativitat. I per fer-ho tenim a la Sandra Parés. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, com estem?
Bé, molt bé.
Molt bé. Doncs, bueno, la Sandra Parés, doncs, has obert un espai d'arts creatives aquí a Manlleu, a l'Avinguda Diputació número 100,
sí.
Primer pis. El vas obrir fa un any i mig, més o menys, no?
Sí, més o menys, sí.
I bé, què hi podem trobar aquí?
Bueno, aquest és un espai per desenvolupar la creativitat i també l'expressió personal de les persones. Llavors, en aquest centre, el que fem, doncs, bueno, oferim activitats que treballem doncs, els aspectes creatius i d'expressió de les persones. Actualment, bueno, vull dir, aquest curs, per exemple, doncs oferim dues activitats per nens, i una és d'experimentació, on treballem les arts plàstiques, totes, de diferents tipus, és a dir, des de la pintura, el fang, la música, el dibuix, el collage, amb nens petits, d'expressió lliure, és a dir, perquè ells es desenvolupin tant les habilitats creatives com les habilitats manuals i ells vagin descobrint pas a pas tot el seu procés creatiu.
Uh-huh. Bé, t'introdueixo una mica que no t'he presentat, m'he descuidat. Bueno, Sandra, ets llicenciada en Ciències Ambientals, has treballat molt en aquest tema de l'educació ambiental, llavors tens coneixements i estudis de participació ciutadana i desenvolupament uh-huh. sostenible, comunicació del medi ambient i biotecnologia, musicoteràpia, educació creadora, educació conscient, art-teràpia, monitora de lleure infantil i juvenil, meditació i autoconeixement, piano i cant, pintura lliure i d'inspiració, teràpia craniosacral biodinàmica, tècnica metamòrfica, integració corporal, siaxiu i tècniques de relaxació, solfeig i piano. Etcètera.
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 Bueno, és un barreig entre el que són, podríem dir, formacions més professionals de tallers, no? Aquí és una uh-huh. mica barrejat tot el que has explicat. Però sí, sóc un cul inquiet, que se'n diu, uh-huh. i tinc inquietuds de molt diverses. M'agrada molt aprendre i estudiar, uh-huh. tant aprendre una cosa com també experimentar-la pel meu propi compte. I al llarg de la meva vida pues, he anat aprenent i interessant-me en diferents coses i sempre m'ha agradat formar-me amb el que m'interessava en el moment.
Sí, això precisament volia preguntar què t'ha mogut, perquè t'ha agradat, inquiet, però què t'ha mogut a estudiar tot aquest tipus de coneixement?
A veure, el que m'ha mogut, a veure, per un cantó, tot el que és el medi ambient, que és el que vaig estudiar de bones a primeres, pues, bueno, és un interès per la natura i el medi natural. Uh-huh. Llavors, doncs, se'm va despertar també l'interès en les teràpies alternatives, no? Tot el que és les teràpies naturals i alternatives, pues, és un món que sempre m'ha agradat i, per tant, he anat fent coses diverses per conèixer què era i també el que m'aportava, no?
Uh-huh.
I llavors també hi ha tot l'àmbit artístic i creatiu, doncs, que això potser se m'ha despertat més a una edat més adulta, i per mi el que em dona sobretot és expressió, no? La possibilitat d'expressar-te des de dins, molts cops, no? Deixant més la raó i el que és la ment, i poder-te expressar més lliurement. I llavors, doncs, per això tot l'altre, tots els altres estudis relacionats tant amb les teràpies, com la musicoteràpia, l'art teràpia, com amb la creativitat en general.
Mm-hmm. Al final t'has com acabat de cantant o enfocant més a la creativitat.
Sí.
I a transmetre-la, no? Ens parlaves dels nens, de poder fer activitats plàstiques, com podien ser pintura, fang, construcció de disfresses, etc.
Exacte, sí.
Però, i els adults també?
Els adults està en procés. L'any passat sí que tenia un taller que fèiem relaxació i llavors fèiem activitats creatives. El que passa que aquest any de moment no l'ofereixo, no descarto més endavant obrir-lo, però ara m'estic centrant més també en el que són els diaris artístics, que és l'altra activitat que també ofereixo per nens i que més endavant la vull oferir per adults. I bueno, es tracta de fer com un diari personal, que no sé, qui hagi fet un diari ja sap què és, no? Escriure una mica les vivències, els pensaments, el que ha passat, però fer-lo més a nivell artístic es tracta, doncs, de fer-lo més visual, doncs amb pintures, amb collage, amb imatges, escrivint també, enganxant coses, no? I és com una mica et permet expressar-te no només amb les paraules, sinó també llavors amb l'emoció i amb la imatge, amb els colors, que t'aporta un altre significat al que és el diari.
Sandra, m'agradaria demanar-te una cosa. Perquè jo penso com tu, que és molt important que les persones treguin la creativitat, perquè realment això dona molta més sortides per tot arreu, no? Uh-huh. Però justament la societat i l'ensenyament fan el contrari, no? Intenten que no surti creativitat. Per què? Per què creus que es deu això?
Bueno, jo no sé si intenten que surti o no surti creativitat, però el que passa que el sistema actual que tenim és un sistema basat en que tots hem de seguir una mica la mateixa línia, no? És com, a nivell social hi ha com la creença o bueno, simplement el sistema està muntat així, en que tots hem de fer el mateix. A les escoles els nens han d'assolir sempre els mateixos objectius, es fan sempre, no? No es dona gaire espai ni per experimentar ni per descobrir una mica cada nen les seves pròpies capacitats, no? S'ha de fer un seguit de coses perquè el programa, no, diu que s'ha d'arribar fins aquí. Llavors jo crec que és més de sistema i bueno, a nivell social, doncs, tots ens creiem que això potser està bé o fins ara ha funcionat. També és veritat que en el seu moment, quan es va implantar aquest sistema educatiu, doncs funcionava. Potser ara estem davant un canvi en què es necessita, no?, deixar espai més a la individualitat, a la diferenciació, no?, de cada persona, que es pugui diferenciar tant en la manera de fer com en la manera de treballar i donar més amplitud en les capacitats de cadascú.
Perquè jo penso una cosa, si tots som realment diferents, per què ens volen fer-nos semblar tots igual? No sé, jo, per exemple, veig molta canalla o molts nens que poden ser genis potencials, però, clar, tenen una altra visió diferent que pot tenir un professor o poden tenir els altres alumnes, i aquell nen no el deixen expressar el que ell sent, millor de dir, dibuixa'm alguna cosa en concret, no? I ell dibuixa alguna cosa totalment diferent al reste i el tatxa com dient, ui, aquest no... M'entens? I aquí potser s'equivoquen, penso.
Sí, no, clar, és com la norma, seguir la norma i seguir tots el mateix. Clar, això, no sé, suposo és la forma en què hem après, és a dir, nosaltres de petits ens han educat així, no? I si no tenim alguna cosa que ens faci veure que això potser no és prou correcte o que podem canviar coses, seguim fent el que ens han ensenyat, no? És com fer un alto i adonar-te del que està passant i mirar-ho una mica des de lluny i pensar, això està bé? Posar en dubte les coses que hem après. Perquè nosaltres mateixes, jo mateixa, que m'estic anant per aquest camí, em trobo molts cops en què estic condicionada per les creences del que he après, no? I les has d'anar trencant per veure, doncs, que hi ha moltes més possibilitats. I llavors, clar, això... T'has de parar a mirar-ho, t'has de parar a pensar-ho i a veure-ho, o veure-ho amb tu mateix, per llavors poder-ho fer amb els altres. Que si no ho saps, no te n'adones o no ho intentes tu, també és molt difícil llavors poder acompanyar a l'altra persona, perquè tu li acabes ensenyant el que tu fas de forma normal.
I ara actualment veig que també hi ha hagut una miqueta de canvi, un despertar potser una miqueta més massiu de moltes persones que es qüestionen moltes coses, m'entens? Clar, és molt important qüestionar-se moltes coses, perquè a vegades hem crescut o vivim la vida segons ens han dit, però te n'adones que potser no és veritat el que ens havien explicat.
Exacte, sí, sí, sí.
I vulguis o no, ara està vent com una miqueta de despertar, que tothom veu que per què hem de passar per aquí i no podem anar per allà, m'entens?
Sí, sí.
Estem farts de que ens portin cap on volen, no? Hem de també ser nosaltres, intentar també florir de la nostra manera, no?
Exacte, sí, sí, és posar en dubte moltes de les coses que ens pensem que són certes i buscar la nostra pròpia manera, que en definitiva és buscar la pròpia creativitat, sigui en l'àmbit que sigui, no importa. Jo estic parlant de les arts plàstiques perquè és el que a mi m'agrada i el que jo estic fent, però vull dir, la creativitat és estar a tots els àmbits de la vida. Les persones podem ser creatives, podem... més que creatives o fins i tot ser nosaltres mateixos, perquè tan sols siguem nosaltres mateixos, ja més com a persones úniques, ja és nou, ja és creatiu, ja no és un model que repetim, no?, que hem après.
Jo com que sabia que sortiria aquest tema, bueno, també si no haguessis tret tu, Àngel, la pregunta ja la tenia aquí preparada, no? He parlat amb alguns mestres. I llavors, clar, em comenten que primer una cosa és educació infantil. Clar, P1, P2, P3... Clar, aquí sí que els nens experimenten molt i encara es manté la creativitat. Però que entres més a primària, ja comença més el bucle, matemàtiques, llengua, etc. Tot i que també fan, bueno, abans es deia plàstica, no sé com es diu ara, música també en fan gimnàsia, no? Però, clar, entren ja en aquesta etapa de l'educació que es va repetint, no? Que és com anar programant uns conceptes i s'oblida poder de fer cuina, de fer fotografia, de fer vídeo i so, no sé, de fer altres coses creatives, sembla que queden molt secundàries, no? Fins i tot un cop parlant amb un pare em va dir que li molestava que la seva filla estigués fent en hores lectives teatre per preparar no sé quina funció, perquè creia que havia d'estar fent llengua, imatges i coses útils, no? I clar, el que m'han dit els professors és que al final també en una classe depèn del professor. El professor té un marge d'actuació, no? I depèn del professor si sabrà portar aquests nens cap a una creativitat i un pensament lliure o no, perquè ja, com tot i en totes les feines, hi ha professors d'una ideologia i d'una altra, no? I també depèn del centre. Hi ha centres més oberts, hi ha centres que no, i això un tema. I després l'altre, que la Generalitat actualment està volent conduir molt l'educació cap a el que hi ha en l'article, que tens un link a l'educació mata la creativitat o alguna cosa així, l'està conduint cap a voler això, cap a una educació més industrial, més preparar unitats de producció, com si els nens fossin cadenes, no? Bueno, deixant anar aquí el tema, penses més o menys així?
No, bueno, clar, sí, vull dir, això, l'escola jo crec que ho té difícil, els professors ho tenen difícil, vull dir, els alumnes, jo estic parlant del meu centre, que potser com a molt puc acollir 10 alumnes, com a molt, i en una escola potser tens 25 alumnes i és molt difícil.
Això és un altre tema, massa de nens per...
Sí, clar, vull dir, és el sistema i segurament, doncs, hi ha assignatures que és impossible, que has de fer el que toca i no pots desviar-te gaire, i llavors és el que dius tu, professors, que potser ho tenen més a la mà i els hi és més fàcil, doncs, anar per aquí. I que hi ha molts bons professors que segurament, doncs, incentiven moltíssim la creativitat als nens. Però, clar, com he dit abans, jo crec que és una mica el sistema, i el sistema educatiu suposo que és el que s'hauria de tocar, o ja potser el sistema social, vés a saber, no?
Sí, llegint l'article, dic, a veure, però si això és el que em trobo jo en les indústries on he estat, o en la societat. És que al final és un reflex a la societat,
sí,
també.
Sí, sí, no deixa de ser...
A tot arreu és el mateix, no? És com que es fomenta la part esquerra del cervell, no? Que això està en l'article aquest, en comptes de la dreta.
Exacte.
Una part és una part del cervell és la que, per exemple, quan veiem una persona al carrer, sap qui és, l'identifica, i l'altre li posa el nom.
Vale, no? Sí.
Bueno, això està en l'article, no?
Sí,
que
sí,
està
sí.
Molt bé, això de la part dreta, esquerra, el cervell. I el sistema fomenta la part que és més com un ordinador.
Exacte. Fomenta la part de la raó, no? Que és l'hemisferi esquerre, i és la raó, l'anàlisi, les matemàtiques, el llenguatge,
El ser racional.
Sí,
no?
Exacte. I tota la societat actual pues, s'ha potenciat això. Llavors, totes les assignatures que fan referència a aquesta àrea no, doncs, són les que s'estan potenciant. Llavors, la part dreta del cervell potser és la que és la part emocional, les sensacions, la sensibilitat artística i musical també. Segurament també aquí hi podríem trobar la intuïció, no? Quan sents alguna cosa que dius, ostres, aniria cap aquí, però no sé per què, no? No tinc cap raó per això. I no ho fas, i llavors te n'adones que hauries d'haver fet, encara que no tinguessis cap raó, no? Una mica tot això. Llavors, no, això no es potencia, potser perquè no s'entén tant, som una societat molt racional.
Sembla més paranormal, no?
Sí,
perquè és com,
exacte.
Haig d'anar cap allà i no sé per què, no?
I llavors, doncs, amb l'art, amb l'expressió, amb la música, amb el teatre, totes aquestes potser assignatures que diem més marginals, que ara no es donen doncs, tant pes, uh-huh. Amb això treballes tota aquesta àrea, que ara no és tan, potser ens és més desconeguda, no? I clar, tenim dos hemisferis del nostre cervell, per tant, la integració dels dos seria l'ideal, poder utilitzar la raó, però també saber reconèixer emocions, sensacions, i poder utilitzar les dues coses.
Uh-huh. Perquè
Perdoneu,
digues, Àngel,
però
sí.
Jo en més d'una ocasió ja l'he comentat amb en Carles, i m'agradaria aviam què en penses tu, no?, d'això, Sandra. Realment, les persones trobo que haurien de tenir una miqueta més de serenitat i intentar que el cervell no tingués tanta informació, sinó buidar.
Uh-huh.
Jo sempre he posat l'exemple d'un ordinador, no? Quan està ple d'espams, virus i tot, què hem de fer, no? Una netejada i sempre funciona millor. Si féssim, no sé, tipus meditacions, jogues, no sé, sistemes de relaxació i intentéssim buidar una miqueta la ment, estic segur que tindríem més creativitat, uh-huh. Veuríem més clar les intuïcions, el que el cor ens demana, i a vegades podríem decidir més bé que no quan tenim tanta informació que anem pel món i no sabem cap a on anem.
Sí, no, jo estic d'acord amb això, i tant. Vull dir, la ment tot el dia ens funciona. Llavors, i no sabem, molts cops no sabem ni què està passant per la nostra ment, no? Si ens podem separar una mica d'això, o separar, o buidar, o deixar passar sense que ens hi enganxem, doncs clar, ens permet connectar en altres dimensions d'un mateix, no? Les sensacions, si deixem de prestar atenció, tanta atenció a la ment, podem prestar més atenció a les sensacions, per exemple. O crear estats doncs, de pau a dins, no? Que la ment ens estressa molt, no? No estic totalment d'acord. Llavors, connectar amb el que és la teva part més essencial també doncs, et permet doncs, despertar molta més creativitat. Ets tu, no? Connectar amb tu mateix i tot el teu potencial.
Jo tinc la confiança, i espero que succeeixi, que ara al segle XXI, a les assignatures de col·le, poguéssim tenir alguna assignatura de creixement personal o de meditació, relaxació...
Gestió de les emocions. Això ho porta molt malament la societat.
Altres assignatures que realment tindríem... Millor capacitat d'afrontar nosaltres la vida.
Sí, no? Sense
deixar de fer les altres.
Sí, una assignatura més.
Sí, una mica més complet tot, no?
Sí, sí.
Tenim com més eines reals de la vida, no? Que et permetin no tant coneixement, sinó més estar, no? En el que és la vida, que de vegades això ens falta.
Inclús he observat que de vegades hi ha nens que se'ls tracta, ja se'ls marca de tontos perquè ja, no sé, el tercer o quart, no sé quin curs, ja suspenen, no? Uh-huh. Ja se'ls marca amb això. Llavors ja ho arrosseguen, i a part, com que cada any se'ls hi va repetint el mateix, està repetint llengua sempre, no? I va repetint sempre el mateix. Llavors, si aquest nen potser se l'agafa i se'l sap ajudar a veure què li està fallant perquè no pugui aprovar aquest examen o no arribi aquí, doncs potser entenent aquest nen, o si té alguna limitació d'una creença que ja porta de família o que li han ficat, pots treballar el nen i podrà aprovar. I potser dedicant més temps a formar la persona i deixant els estudis per més enrere, no? O sigui, deixant la llengua, les matemàtiques, tot això es podria deixar per més enrere i abans crear persones, ajudar les persones.
Mm-hmm.
Llavors, potser provarien abans, perquè al final sumar... No sé, hi ha gent que ha après en matemàtiques
sí,
de gran, no?
Sí, que no estic a aprendre...
Sí, no?
Sí, exacte.
No per començar anys, abans, s'acabarà sí. Abans.
Sí,
no?
sí. Això hi ha una escola que no fa gaire Vic, l'escola Waldorf, no sé si n'heu sentit a parlar,
Bueno, una mica, sí.
És nova, i això, doncs, que ells comencen a... No sé si són els... Ara no em vull equivocar, i, però bueno, no sé si són els 6 o els 7 anys, no, comencen a llegir i a treballar elements més conceptuals a partir d'aquesta edat, no? I tota l'altra fase la fan més vivencial.
És això, potenciar primer la persona, no? Que tingui una seguretat, que tingui un equilibri, una confiança, que superi els seus pors i bloquejos. I llavors aquella assignatura que porta tota la vida arrossegant i que és un trauma, pues, si la comença quan ja està preparat, potser l'aprovarà a la primera. I inclús ja tots d'estudiants hem suspès exàmens per anar nerviosos o anar tensos. Doncs ajuda de vegades més a centrar-nos en la persona que en els coneixements.
Que no passi, sí.
Tot arribarà.
Tot tant.
Llavors també, bueno, aquell article, no, comenta de que els nens arrisquen, proven, no tenen por a equivocar-se, aprenen a base d'anar repetint i no coneixen el trauma per equivocar-se, no? I això arriba a un punt que es talla.
Exacte.
Llavors, en la teva, el teu espai creatiu, què pot obtenir un pare que porti uns nens? Què pot esperar que ajudi amb aquests nens?
Doncs, bueno, per exemple, en aquest aspecte que comentes, doncs és l'experimentació, no? El meu centre fem molt poca tècnica. És a dir, no anem a ensenyar tècnica de pintura en concret o de dibuixar, aprendre a dibuixar, sinó que el nen pot experimentar amb tots els materials que hi hagin al taller, pot experimentar. Això no vol dir que en algun cert moment, pues, com s'agafa el pinzell i certa tècnica d'alguna cosa molt concreta es pot donar, però sempre donant aquest espai, no, de que sigui ell mateix el que ho provi, que si fa malament i barreja colors que no queden bé, o el que sigui, no passa res, el nen disfruta, vull dir, el nen simplement disfruta, i lo important és que agafi confiança en la creació pròpia, no? És el que comentaves abans tu de la confiança. Confiança en la creació pròpia, en les seves decisions, en les seves eleccions, que això moltes vegades, això se'ns talla, no? No ho has fet bé, jo, els pares, els mestres, o qualsevol persona, jo també ho faig de vegades. Ostres, tu penses que la cosa hauria de ser d'una manera, i ho dius, això hauria de ser així. I no, aquella persona té dret a provar-ho, a provar la seva forma de fer-ho i trobar si li va bé o no. I molts cops, si tu observes i calles, aprens tu una nova manera de fer-ho, que això és l'interessant també.
Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat, Sandra, que dius, si falles no passa res. Avui en dia només valorem els èxits i els fracassos no intentem no afrontar-los, no?
Èxit econòmic o d'ego, de que la gent et reconegui.
Sí, però hauríem de tenir la cultura que tan important és l'èxit com el fracàs, perquè a vegades va bé fracassar per després assolir l'èxit, no? I jo intentaria també dir que les persones no tinguin por a provar una cosa que ells creuen que han de provar, deixant estar el resultat, no? Si el seu cor els diu que han d'anar per aquest camí i afrontar allò, que ho provin. Si han de passar per un puesto que fracassi, no els hi vagi bé, suposo que és una prova per evolucionar i així superar-se per altres reptes més importants que tinguin de fer, suposo. Aquí tenim a Europa més aviat aquest sistema, no? Als Estats Units ja és diferent, ja ho veuen diferent, no?
Sí.
Inclús aquí hi ha molta por, per exemple, una persona perd la feina i li entra el pànic, no? En canvi, no estem avesats a canviar de feines i conèixer nova gent, noves maneres de treballar, i això enriqueix molt. I s'hauria de fomentar una miqueta això, perdre la por a les coses, no sé com dir-ho. Estem aquí per viure situacions, reptes, intentar diversificar el màxim possible.
I normalment amb això llavors hi ha molt aprenentatge, hi ha molt camí, trobes en moltes coses. I el tema del fracàs, de vegades, no, la paraula fracàs, què vol dir fracassar? Perquè, és clar, per mi fracassar, tu creus o et penses que has de fer una cosa d'una determinada manera, o a nivell social creus que l'has de fer d'una determinada manera i no la fas d'aquella manera. Ara, llavors fracasses, però realment qui t'ha dit que s'ha de fer així, no? Que potser el que entenem com fracàs i que tots ens sentim malament, no? Quan fem algo que no està bé o que no ho hem fet prou bé, doncs potser no és tan important, perquè simplement és que hi ha un ideal de la forma que s'ha de fer, però realment fracàs, tu li poses la paraula i tu li poses el concepte segons valores el que per tu està bé o pel que tu està malament.
Correcte, correcte.
Mm-hmm. L'Edison, quan va inventar la bombeta, no? Bueno, és l'exemple típic, no? Que va fer 1.000. Fins a la 1.000, més o menys, no li va funcionar. Ai, no va estar pensant, sóc un fracassat.
Sí, exacte. Sí. I quan treballes amb temes artístics, per exemple, quan t'equivoques, és a dir, quan fas algo que tu no volies fer i, per tant, dius, ostres, ja m'he equivocat, si aprofites això que t'ha passat, molts cops acabes aprenent una forma de fer nova, t'acaba quedant una cosa que no hauries pensat que et quedés d'aquella manera perquè has hagut de modificar-ho. Vull dir que el fracàs o l'equivocació, si l'aprofites, doncs et condueix cap a camins doncs, nous i que poden ser positius.
És un aprenentatge.
Correcte. I tant.
Mm-hmm. Mm-hmm. Molt bé. Un adult que hagi, digui, és que a mi la creativitat no em surt, no? Que seria, que en principi, això és una altra frase que vaig llegir un cop, que diu que un creatiu és un nen que ha sobreviscut.
Sí.
Llavors, un adult que l'ha perdut, la creativitat, què podria fer per recuperar-la?
Bueno, per començar, doncs, buscar alguna cosa que li agradi, no? Perquè la creativitat la podríem trobar més fàcilment en allò que a tu t'agrada, no? Que tu o t'apassiona o que t'hi sents còmode, no? Que directament no tens allà un límit gran. Jo que sé, el qui no li agradi gens dibuixar, doncs que no busqui creativitat dibuixant, no? Perquè serà una barrera molt. Buscar algú que agradi i llavors començar a experimentar amb allò. Sense cap menys, sense cap tipus de pressió, sense posar-se tampoc cap fita, no? Sense posar-se una expectativa i simplement deixar-se fluir amb el que vagi fent. I seria una forma de començar, llavors, clar, et trobes amb límits, et trobes amb errors, llavors necessari anar-te enfrontant amb això per anar-te buidant de tot el que et limita i de mica en mica anar sent cada cop més tu mateix.
Mm-hmm. Podria ser que aquest adult, quan comencés a fer, no sé, una escultura, es comencés a posar nerviós,
sí, exacte,
comencés a entrar por,
com malament,
llullos,
sí,
emocionals,
sí.
I ho acabés hasta deixant perquè això em posa nerviós.
Sí, clar, és normal. Els adults tenim, si no és una persona que l'ha pogut treballar o que té l'hemisferi esquerre molt, perdona, l'hemisferi dret molt desenvolupat, la tenim tallada, els adults, la tenim tallada. Llavors ens hem d'enfrontar amb nosaltres mateixos per poder,
poder
desenvolupar-la.
El fet de centrar-te a fer una activitat manual o artística, és com que estàs tallant amb el món, i amb els teus pensaments, i amb les teves històries, i també poden venir llullos emocionals, no? O donar-te compte de lo que té.
Sí, serveix, sí.
També és terapèutic,
sí,
diguem.
Sí, i tant, sí. Home, és terapèutic, primera perquè et centra en el moment present. I ja només això, d'estar aquí al moment present, hi ha tota la tira de pensaments, no? que t'empipen durant el dia, doncs ja molts cops se'n van. Llavors ja només per això, per estar tu present fent el que fas, ja és terapèutic. I l'altre és això, no? Totes les emocions que et poden sortir, de les limitacions que puguis anar sentint, doncs llavors és una forma d'anar-les superant.
Treballant. Ara, bueno, ara personalment he estat estudiant un postgrau que té de psicologia d'empreses i de recursos humans. Llavors té parts que són això, com molt d'hemisferi esquerre o com molt mentals. I són parts que les acabo fent per aprovar, però no serveixen per res.
Clar.
Vull dir, perquè, o sigui, hi ha d'haver la part dreta i l'esquerra, però en equilibri sense passar-se, no? I hi ha coses que es passen, són excessivament racionals i analistes, i la meva conclusió és que no serveixen per res i que està molt, molt equivocat, això. I això és com es mou molt el món industrial.
Mm-hmm.
Llavors, molts nens o joves i hasta adults que estudien es poden trobar que amb exàmens excessivament d'hemisferi dret, quan ells són més d'esquerra o d'esquerra i dret, i suspendre'l perquè allò és una cosa exagerada per ells.
Sí, perquè simplement no està plantejat de forma que en ells els hi vagi bé, no? Per exemple, hi ha gent que en comptes de lletra li va bé estudiar amb imatges. Llavors, potser si l'examen fos més visual, seria molt més senzill. Aprovar, no? I no pas un examen escrit, no? Llavors, clar, el sistema els fa com els fa i llavors, doncs, hi ha problemes, hi ha persones doncs, que tenen problemes per poder estudiar correctament.
Després hi havia una espècie d'experiment que no sé si va ser fet expressament o no, que es va fer uns testos amb uns nens i es va separar els intel·ligents dels que no, i llavors i resulta que es van equivocar i era al revés, no? Llavors els mestres tenien com a intel·ligents els que no ho eren, i clar, i si van esforçar més o van canviar de mètode, perquè diuen, si aquests nens són intel·ligents, sóc jo que no sé ensenyar, i aquells nens van millorar. En canvi, els intel·ligents, que se'ls va tractar de tontos, van empitjorar.
Clar.
És el condicionament, no? I
sí,
l'adaptar-se.
Sí, sí, sí. I, i la creença que tu poses en aquella persona, no? Si en aquella persona tu saps que és intel·ligent, l'ajudarà. Bé, no l'ajudaràs igual amb un que amb l'altre,
sí.
Però vull dir, el motivaràs molt i potser, si et penses doncs, que no és gaire intel·ligent, doncs potser dius, bueno, mira, anem fent, no? I és la motivació, no? És la confiança en aquella persona. Si tu confies en que tothom és intel·ligent, que tothom pot fer, té possibilitats per tirar endavant, aquell nen té molts números de tirar endavant. Si no hi confies...
És confiar i saber veure, no?, la llum que té aquell nen per saber-la activar,
sí.
Saber per on entrar, no?
Sí.
Això s'ha de tenir psicologia.
Però
també,
clar, eh? Això, a veure, ara estem teoritzant molt, eh?
Sí,
a la
sí.
Pràctica té les seves dificultats,
sí.
Perquè tots tenim les nostres limitacions i les nostres creences i els nostres problemes, no?, a l'hora de tractar. Vull dir, ara estem teoritzant molt i és com cap on s'hauria d'anar, no?, cap on potser hauríem de tots de tenir la fita, però... Hi ha camí.
Bueno, el temps.
I tant.
Sí, sí. Tornant una mica a les activitats, que al principi les has comentat, però així molt ràpid.
Sí.
Quines activitats ben bé es fan per nens? Bueno,
arts
plàstiques, no?
Per nens és això, l'experimentació amb arts plàstiques variades. Són per nens de 4 a 7 anys. I després el diari artístic, que és a partir de 7 anys fins a 14, on és això, on elaborem un diari artístic visual amb moltes tècniques, amb mix media, que se'n diu, amb tècniques barrejades, on tant fem servir, bueno, a nivell visual, collage, imatges, com text. I llavors també a les escoles... també vaig a dues escoles que faig extraescolars, que faig unes que són manualitats creatives i una altra que és amb contes, que també llavors doncs, fem activitats manuals. I bueno, aquest any són les activitats que ofereixo. Llavors també tenim, per adults, farem el mes d'octubre amb en David Fajula, que és un fotògraf d'aquí a Manlleu, un curs de fotografia, que ell fa com la part més de fotografia bàsica, que és retrat, moviment i paisatge, no? Una mica els consells per poder treure profit en les fotografies de retrat, en les fotografies de paisatge i en quan et mous. I llavors, l'últim dia, fem més com un àlbum, un scrapbook, on posarem fotos, ens farem nosaltres mateixos el propi àlbum amb tintes, no? Hi ha una mica per donar expressió en aquestes i context visual en aquestes fotos.
Aquests que tens aquí sobre la taula, que els oients no poden veure,
sí.
Són molt macos, la veritat, eh? Són molt cridaners, es veuen molt macos. És que sí, Àngel?
Costa de veure, però sí.
Des d'aquí no els has vist, eh?
A l'altra banda del vidre no es veu tant, eh? Molt bé. I en quins horaris fas aquests cursos?
El dimecres faig d'un quart de 6 a un quart de 7, el d'experimentació, i de dos quarts de 7 a dos quarts de 8, el de diari artístic. I llavors a les escoles, doncs hi vaig, bueno, en una escola hi vaig dilluns i dijous, i en l'altra escola hi vaig dimarts. I el de fotografia el fem al novembre, i el tenim programat pels divendres, que són 2 hores, a la tarda, de 6 a 8, o bé un grup de dissabte, que és de 10 a 12, i llavors són 4 sessions.
Molt bé, molt bé. Doncs tothom que ho senti i li cridi, doncs ja sap on ha d'anar.
Sí, tinc una pàgina web, que és espaidartscreatives.com.
.blogspot?
Tinc el blog, però punt com ja serveix. espaidartscreatives.com. I allà hi ha més informació de les activitats i tot plegat.
Tens el centre aquí a Manlleu.
Sí, exacte.
Llavors aquí et poden trobar.
Sí.
Molt bé. Doncs bé, encantat d'haver-te conegut. I bé, esperem poder en un futur seguir parlant d'altres temes.
Molt bé, doncs moltes gràcies per convidar-me.
I que el centre vagi evolucionant, eh?
Gràcies.
I s'hi apuntin més nens i més adults.
Ah, sí, doncs. Tant de bo.
Puguem treballar la creativitat. Tens alguna pregunta, Àngel, o alguna que hagi quedat en el tinter?
No, a mi m'ha quedat tot bastant clar, la veritat.
Sí, sí, ja està bastant clar, no?
Sí.
No cal donar més voltes.
S'ha explicat molt bé, la Sandra.
Gràcies.
Sí, 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 té molta soltura, eh? Sí. Molt bé, doncs, bueno, posarem una cançó ara per fer un petit descans. és la cançó dels gossos, que l'altre dia va ser Música Viva, no? Del disc, l'últim disc, que es diu Batecs, i la cançó es diu Els fills del sol.
Soc com tu, és de la humilitat.
Àngel, et venen ganes de fumar sentint això?
La veritat és que no, perquè no fumo.
Sí, jo tampoc, eh? Però és com allò una mica rigui...
Tope Bob Marley, no?
Sí, tope així, pim-pam, eh? Dóna un bon rotllo, eh? Si te l'escoltes tranquil.
La veritat és que sí. I el missatge que té, a la marinera, eh?
Sí, eh? Jo no m'hi havia... Escoltant-la no m'hi havia fixat tant com quan l'he vist escrita, que és que tot el que diu és 100% clavat com és, no? I quina espiritualitat que tenen els grups catalans.
Molta, oh, molta. Almenys la lletra que tenen és impressionant, eh? De lo desperts que arriben a estar, eh?
Sí, sí, estan desperts. A veure si es desperta, ho transmeten, eh? Oita, llegim alguns paràgrafs, perquè diu, som els fills del sol, desperts quan tothom dorm, o sigui, ja està dient que hi ha molta gent que dorm, disposats a obrir camí quan ningú té res a dir. Suposo que és quan ningú sabria què dir o per on tirar, i veuen, no? Per on anar. Creiem en l'amistat, en la força de la veritat, abraçant totes les formes, fins i tot quan tanquen portes. O sigui, abraçant a tothom, encara que estiguin en contra de tu. No ens han educat, encara no estem programats, escoltem el nostre cor, ens agradem tal i com som. Pam, 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 pam.
Molt important. Ara, tot al revés que es porta ara.
Sí, al revés, eh? Aquests són van a contradirecció. Sí. Però això és molt fàcil de dir, però arriba i, a tot això, i tot té un nivell, però arriba al 100% d'això, no? Diu, no ens fa res parlar, acceptem la nostra identitat, no coneixem la por perquè no ens sentim mai sols. Si no et sents mai sol, encara que estiguis sol, què vol dir això?
Sí, sí.
Estàs acompanyat d'espiritualitat, no?
Clar. I després, per què tenir por?
Sí, per què? Sí, sí. Bueno, sí,
la per famosa què? Por?
Sí, però coneixes algú que no tingui res de por?
No.
Bueno, clar,
difícil.
En això estem, eh? En això estem. Diu, obrirem les portes d'un nou món. Obrirem i obrim. Ja estem obrint alguna cosa, no? Tot fent camí a la prosperitat, des de la sinceritat per aquests que encara no s'han trobat. Què vol dir aquests que no s'han trobat?
Encara que no s'han despertat, encara que continuen dormits.
Sí.
I és veritat, amb la sinceritat i coneixent-se nosaltres mateixos, pot fer molta via, eh?
Sí, sí, és trobar-se, eh? Quan més gent es trobi, potser el nostre programa tindrà més oients. A veure,
esperem,
o potser no.
Esperem, esperem.
O ja no caldrà fer programes d'aquests. Hem après junts a activar cadascú la seva part. Un dia vàrem descobrir que el que hi ha fora surt de dins. Això, toma, una altra revelació, no? Que realment el que veiem i el que hi ha ens ha sortit de tot de dins, és una creació nostra. Massa temps desconnectats de la pròpia autenticitat. O sigui, quina és la nostra autenticitat, no? Hem vençut a la foscor, hem descobert el nostre to. Hem vençut a la foscor. Clar, tots tenim foscor. Doncs és viure-la i vèncer-la. Tu també pots començar, pots caminar al nostre costat. Segur que tu hi tens molt a dir, però potser has de fer-te sentir.
Ara m'ha vingut una frase al cap, a escoltar aquesta frase que acabes de dir, i realment el repte més important que té qualsevol persona és trobar-se ell mateix. I aquí ho deixo.
I quan et penses que t'has trobat, continua trobant-te.
Això. I vés experimentant coses que desconeixies teves i vés desactivant o apartant el que t'han inculcat. M'entens? I després veuràs que sortirà una nova persona de tu.
I que per aquelles persones materialistes o que puguin pensar això són tonteries, la gent multimilionària, molts, tot això ho han descobert.
Sí.
Molts. Han trobat allò que es diu el secreto, que el llibre, bueno, podem discutir-lo i inclús treure algunes coses, no? O no en contra, sinó que algunes coses són incorrectes o són d'ego, no? O materialistes, però vull dir que la gent milionària o amb èxit ha descobert moltes d'aquestes coses que parla la cançó. Després fan amb els diners i amb la fama o no fama, fan el bé o el seu propi bé, no? Cadascú després fa el que li sembla, diguem. Però bé, per qui vulgui pasta, no? Doncs que sàpiga que també trobant-se ell mateix li pot fluir més la vida.
I tant.
O pot descobrir que no necessita pasta.
O millor es dona compte que la felicitat no li ve a través de la pasta, sinó li ve a través de coses ben senzilles.
Bueno, o també hi ha gent amb molta pasta i no ho diries quan els coneixes.
Sí.
No li donen molta menys importància.
Bueno,
que...
També hi ha gent que té molta pasta i tenen por de no perdre aquesta pasta.
Sí, encara tenen més por que el que no en té.
Clar.
Hi havia una pel·li, In Time, A veure, sí, aquesta un dia hem de posar un àudio, eh? Que la gent allà, el diners és temps.
Sí, no és diners, és el temps.
Mm, perquè la gent és immortal. Genèticament ja són immortals i porten com gravat a la mà, porten el temps, que els hi queda de vida. A partir dels 25 anys s'activa. I a canvi de treballar els hi donen temps. Mm-hmm. Però després es poden intercanviar temps entre ells. Ja està fent pulsos, qui guanya s'endú el temps de l'altre, no?
I el curiós, perdona sí, que t'hagi tallat, sí, sí. I el curiós, sí, l'observació que jo vaig tenir d'aquesta pel·lícula és que la classe obrera sempre van de puto cul,
sí,
amunt i avall, amunt
corrents,
i avall, corrents, corrents. En canvi, els rics, els que tenen més temps, van ben tranquils.
Uh-huh.
Van ben, bueno, van relaxats, no tenen pressa per res, m'entens? Uh-huh. Perquè vegis la paradoxa, i avui dia passa el mateix.
Passa igual.
Passa igual, que però amb cèntims.
Qui té diners compra temps.
Clar.
No ha dedicat tantes hores al dia a treballar i delega, saps?
O sigui que té doble significat aquesta pel·li, perquè et donis compte, a vegades no fa falta córrer tant, sinó gaudir de la vida que tens o de la que et toca viure, m'entens? Perquè per molt que corris, se t'acabarà com el que més temps tingui.
De fet, el propi protagonista, quan surt de les zones pobres per anar a les riques...
Sí.
Li diuen, no corris tant, que se't notarà que ets pobre.
Sí.
Clar, està acostumat a córrer, i no sap com no fer-ho, d'anar a poc
sí,
a poc.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, és curiós. I, bueno, el que tenia la pel·li aquesta, no? I també tenia el concepte de que, precisament, aquest que tenia pocs... el que era pobre, n'hi ha un que té poc temps i li dona molt temps. I diu, però si t'has quedat només amb un dia de vida. I li diu, res, porto molts anys vivint així.
Sí, sí.
I encara teme que no tenia por.
No tenia por a marxar, m'entens?
Sí, sí, sí. En canvi, els rics és això. Tenia por a perdre els milions d'anys que tenien.
Milions d'anys de vida que tenien.
Sí, hi havia que tenien, arriba el cas de qui tenia 13.000 anys de vida.
Sí, sí.
Saps? Que a part havia d'anar amb una seguretat, perquè clar, el podies anar i robar-li el temps.
Jo m'agradaria, ara que estem així de tertúlia tu i jo, Carles, deixar-te anar una pregunta.
Digues.
És important arribar a algun puesto en aquesta vida o simplement hem de gaudir el que ens toca viure? Això ho faig en doble sentit, per veure si realment és important córrer molt per arribar a on. A on hem d'arribar?
Si a part la meitat del temps que correm no és efectiu.
És que penso una cosa, no hem d'arribar enlloc.
Mm-hmm.
No hem d'arribar enlloc, per això, oients que ens esteu escoltant, no vulgueu córrer tota la vida, perquè quan us donareu compte, esteu jubilats, us donareu compte que és absurd córrer. És absurd voler córrer perquè no s'ha d'anar enlloc.
De fet, es va més ràpid sense córrer.
Oh, i tant. Per això, hem de intentar aprendre bé aquesta mena de, no lliçó, però sí de comentari que ho vaig llegir d'una persona realment molt elevada i molt sàvia, que diu que per assolir la felicitat hem d'intentar no córrer a la vida, sinó simplement gaudir del moment present que estem vivint en cada moment, perquè a fi de comptes no hem d'arribar enlloc.
És allò de la búsqueda de la felicitat, quan arribi aquí seré feliç, quan no sé què seré feliç...
I pensa que sempre és la mateixa roda. Quan tinguis una cosa, voldràs una altra. Quan tinguis una altra, voldràs més grossa. Quan tinguis 1.000 milions, voldràs 2.000. I mai s'acaba aquesta roda. Per això no hem d'arribar enlloc. Pensa que, si us fixeu en la natura, passa el mateix. La cosa neix, desenvolupa, floreix i mor. Nosaltres les persones som iguals, o sigui que no hem de córrer. Hem d'intentar gaudir el que fem diàriament.
Una flor no va més ràpida perquè més pressa tingui. Ara,
no. Sí
que hi ha estudis que si li dones més amor a la flor, floreix més bé i més gran i més maca.
Uh-huh.
En comptes de tan fertilitzar una cosa química, no? Donar-li alguna cosa més intangible, o en realitat més efectiu.
Sí, sí. I jo m'agradaria fer una miqueta de joc pels oients, de dir de realment es facin aquesta pregunta. És realment important passar-me la vida corrents? Penseu en això.
Per en Kilian Jornet, sí, però és un altre tema.
Però pensa que ell ho fa per reptes personals, perquè és la seva felicitat.
No,
és
idea de broma, perquè
sí, sí.
Fa com un esport.
No, però perquè fa un esport i això. Però em refereixo d'anar atabalat tot el dia.
Uh-huh.
No, és absurd. Sí, és absurd, sí, perquè cada dia aniràs atabalat.
A part, si... això passa amb feines, eh? Qui fa, no sé, 10 unitats de feina, mentre un del costat en fa 5, el de 10 li donen la 11. I després en fa 11 li donen la 12. En canvi, si el de 5 fa 5 o 4, no li donen res. Continua fent el mateix. Llavors, vull dir, a vegades tampoc hem de posar un fre, no? Un fre per no superar els nostres límits físics.
I pensa que el que fa 12... Després, potser, quan estigui jubilat, s'ajuntarà amb el de 5 i faran el mateix tots dos.
I el de 12 estarà... Sí. El de 12 estarà més cascat.
Això és segur.
Llavors, és simplement que cadascú faci el que li satisfagui.
Oh, i tant. Simplement que cadascú gaudeixi de la seva vida i penseu que a la vida hi ha obstacles, hi ha reptes a superar, però amb bona harmonia amb... i saber-ho... portar-ho a terme i intentar buscar la solució més intel·ligent, totes les coses es superen, totes.
Mm-hmm. Molt bé, continuem amb la cançó, que encara no l'hem acabat. Ah. Diu, dona per tema, la cançó, sí, sí, sí. Omplir tot un programa. Diu, des de la humilitat, fent camí cap allà on tot és veritat, des de la sinceritat, per seguir fent passes sempre endavant. Sobretot des de la humilitat, eh? Que l'altre dia em sembla que ho vam parlar, això, em va quedar una cosa per dir l'altre dia. Vam parlar de que la mediocritat naixia de la falta d'humilitat. I, en canvi, la saviesa naixia de la humilitat. Llavors, en cap moment estem parlant d'intel·ligència, ni estem parlant de que algú tingui un ADN millor, sinó que si algú és humil, aprendrà contínuament. Llavors, es tracta d'una actitud, el tenir saviesa, l'aprendre. No es tracta de tenir software o d'haver nascut amb més ADN o menys. És un punt a tenir en compte, que es tracta d'actitud.
Avui vaig de preguntes, Carles.
Digues.
Realment, amb la informació que tenim avui en dia per tot arreu, és important ser intel·ligent?
Depèn de definir intel·ligència, no?
Per això, jo defineixo intel·ligència per tenir molts coneixements, m'entens? Quan a vegades, apretant un clic d'un ordinador, tens tots els coneixements que vulguis.
Això és el que diuen que el sistema educatiu ha de canviar, perquè abans, jo recordo exàmens que havies d'anar memoritzant l'any que no sé què, moltes dades, que a part és un esforç, ho havies d'anar repetint i rellegint, i ho escrivies en un full en blanc, llavors ho miraves, ho passaves un altre full en blanc, tornaves a escriure fins que ho gravaves al teu cap. I realment això és una pèrdua de temps, si ho pots tenir escrit en algun lloc.
Sí, perquè, aviam, per una persona que sigui historiador, pel resto de mortals no els serveix de res.
Ah, no.
Tenir dates de quan va néixer Napoleón o quan va morir, això és passat, m'entens? Això no crea evolució, a no ser que et dediquis a fer aquesta feina. Però si no et dediques, a la vida diària no serveix de res, això.
Jo crec que l'important per algú que estudia història, però que no està estudiant la carrera d'història, per tant no ho ha de saber amb precisió, és el concepte, que és que el que quedi en l'alumne és el concepte. Concepte de, mira, tal any la societat es movia per aquí, va patir aquestes coses, va equivocar, llavors va créixer cap a l'altra banda, per què es va equivocar, per què es va deixar enganyar. Una mica entendre la història per no repetir errors i per entendre realment què passa, no?, en la societat i en les nacions i els estats.
Correcte.
Però les dades no calen. Ja, cadascú s'ocupa d'un tema, no?
És que les dades, és el que et dic sempre, agafes un llibre o fas un clic a internet i tens a l'instant les dades. O sigui, te'n fa falta que tinguis tota la memorització exacta de tot. No val la pena.
L'altre dia havia de calcular una força en una viga i, clar, la fórmula me'n recordo una mica, però no del tot. Però fas un clic i la tens. Però el com calcular-la, això, com que és conceptual, això ja m'ha quedat de per vida. Doncs si fiques la força aquí, la llet a la palanca, són coses conceptuals que un cop estan integrades en tu ja queden. I si no, fent un petit repàs, tornen. Ara, la fórmula, les coses així, el número de coeficient elàstic, etc., aquestes coses no queden. Però bé, la fórmula pot quedar si l'has sabut deduir tu, perquè algú s'ha d'inventar les fórmules, no? Però bé, és això, el concepte, no?
El concepte és l'important, eh?
Tornat a l'educació. Doncs bé, ens queden 5 minutets... Per tant, dediquem un minut a acabar de parlar, no? I posem una cançó de bon rotllo. Recordem que estem al programa Revolució Conscient, que s'emet a Ràdio Manlleu els dijous de 10 a 11, hem canviat l'horari, abans era diumenges. Som l'Àngel Gutiérrez i Carles Gallego, i anirem parlant de temes. Vam començar forts parlant de sectes, que a algú ja li va molestar que tractéssim la societat com a secta, Però bueno, havíem d'establir uns punts de partida. I llavors vam anar a fer molts tipus, no? Està tot penjat a internet, tots els programes que fem, al web www.carlesgallego.com. Trobareu debats, trobareu temes exposats i trobareu entrevistes interessants i més que han de venir. Doncs tot passa ràpid, no? Jo encara podia quedar aquí xerrant, però llavors igual es faria llarg també, no? Per l'audiència, doncs més val curt i directe.
I directe, això.
Correcte. I directe. Bona nit a tothom i us deixem amb la cançó dels anys 80, em sembla que és, de la Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, que dona un subidon d'energia i una cosa vuitantera que està molt bé.
Bona nit. Bona nit, Carles.
Nit.